Excepte, eh?
Els gelats van molt bé, Abel, en aquests moments. Et fots un gelat.
Els gelats?
Sí, mira, la Prisa en té uns que et van anar perfecte per aquests moments.
Passa'm
un. Sí, mira, jo t'explico, perquè tots sabem que el millor gelat és italià, això ho sabem, i si parlem de gelats italians hem de parlar de Gelatidino. Són italians, però nascuts a la Costa Brava, eh? I tenen una espectacular varietat de sabors de tot tipus elaborats amb els millors ingredients de cada territori. Per exemple, podreu gaudir de mandarina de Sicília, avellanes del Piemont o iogurt de la Garrotxa. Aquest estiu, gaudiu de l'autèntic gelat italià amb Gelatidino.
Lo trobaré, lo echaré de menys, los gelats, però bueno, estaré allà donant-ho tot, com sempre.
Jordi, no has d'anar passant ja cap a la presentació? O,
sí,
o
estava acabat preparant.
Jo aniria passant ja.
Good night al The People.
Després d'assajar més cap allà. Sí.
Allà parlen bastant castellà, no pateixis.
Què temps ara allà?
Allà, home, allà és una zona de bastant aixafogó també, i fins i tot a l'hivern hi ha hiverns molt, molt suaus.
Bueno, fas molt just, eh? Sóc
un mitjaler, que allà també fa molta...
Ves passant, Jordi, de veritat. Mira,
no perdis l'avió.
Passa un minut, de les 5 de la tarda, una petita publi i ens actualitzarem.
34 anys.
Versió estiu, amb Xavi Rocamont.
Fa temps que ho penso. Per fi m'apuntaré a ballar.
Que bé, tot i que t'agafa una mica lluny, oi?
Va, home, si només són dues parades.
A Renfe t'apropem a tot allò que et proposis. Continua gaudint d'abonaments de Rodalies i mitjana distància gratis i els d'alta velocitat de mitjana distància al 50%. Compra ja i viatja fins al 31 de desembre. Informa-te'n a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Comença l'estalvi per la teulada. Contracta la teva instal·lació fotovoltaica amb Solideo abans del 31 d'agost i et regalem 250 euros en la teva bateria virtual. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Que si sóc de platja o de muntanya, cada estiu el mateix. A veure, que jo sóc de taller, que ja va sent hora que ho tingueu clar.
Au, va! A Euromaster sabem que aquest estiu anar al taller no és el teu millor pla. Per això porta a revisar el teu vehicle abans de viatjar. A Euromaster sabem el que et mou.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Estiu. Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Tres minuts passen de les 5 de la tarda. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Estàs amb la Marina?
Sí.
Marina Garrido, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents dels incendis, Bàrbara?
Sí, estem pendents dels incendis, sobretot d'aquest que tenim últim, que és un foc de vegetació que ha començat a cremar fa, res, uns minuts a Collbató. L'incendi està a prop de l'autovia A2, que ara mateix està tallada en els dos sentits de la marxa. Hi ha una quinzena de dotacions treballant en l'incendi i per ara es desconeix el seu potencial. Mentrestant, els bombers intenten controlar l'incendi que crema el Perelló al Baix Ebre, que està estabilitzat des de fa una estona. Fa una hora, els bombers han pogut tancar el perímetre i frenar abans de les flames. El foc es troba en una zona boscosa que ha obligat a mobilitzar una cinquantena de dotacions. Última hora, des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, per tant, el foc ja no creix, les flames ja no avancen. Ha estat clau la feinada dels bombers, que ja han arribat a mobilitzar més de mig centenar de vehicles terrestres i també una quinzena de mitjans aeris, i també ha ajudat i molt la feina dels bombers al paisatge de mosaic amb zones de massa forestal trencades per zones de cultiu. De fet, una quarta part de les 25 hectàrees que han cremat eren zones conreades i el cap de l'incendi s'ha pogut aturar en un camp de garrofers, segons han explicat els bombers. L'inspector Ricard Expósito, el cap d'intervenció d'aquest incendi, ha confirmat que les flames ja no avancen.
Hem donat l'incendi per estabilitzat. Això no vol dir que no mantinguem les tasques durant tota la nit, donat que la previsió que tenim de mestral durant 4 dies seguits, i per tant han de ser molt emetents amb la vigilància d'aquest incendi que no es reprodueixi, tot i que el seu potencial és molt, molt limitat.
Un incendi que podia haver arribat a cremar fins a 400 hectàrees, que ara mateix està estabilitzat i que, per tant, haurem d'esperar si els bombers el poden donar ja per controlat a les properes hores.
Això mentre aquest migdia els bombers han donat per controlat l'incendi de Mont-roig del Camp, el Baix Camp, el foc que ha obligat a tallar la set, ha afectat 13 hectàrees. Ara els agents rurals creuen que la causa és l'avaria elèctrica en un tractor que s'ha incendiat. I encara parlant d'incendis, a Grècia, un home de 57 anys ha entrat a presó preventiva per provocar 3 incendis forestals al nord-oest del país. El van detenir dissabte i ell mateix ha confessat ser l'autor d'almenys 3 focs. Dilluns també es van detenir 4 persones més pel mateix motiu. Mentrestant, el govern grec preveu augmentar les multes per provocar incendis fins als 30.000 euros, 6 vegades més que els 5.000 euros actuals. I aquesta hora comença el Cerdanya Film Festival. La 14a edició es fa al Casino Ceretà de Puigcerdà i la primera projecció és el llargmetratge Estols, dirigit per Xavier Moreno. El certamen projectarà 150 pel·lícules. Anem cap allà, Bàrbara Julvé.
El festival ha escollit per aixecar el taló Estols, la història d'una jove que escapa a França d'una Barcelona assetjada per les bombes. També s'hi podrà veure Sica, de Carla Subirano, Creatura, dirigida per Elena Martín. No és casual que moltes de les directores siguin dones. El Festival Ceretà és un dels pocs en què el 50% de les filmacions escollides estan guionades i també o només dirigides per dones. Les projeccions guanyadores en les seccions de curtmetratge de ficció documental es classificaran pels Premis Goya, ho explica Racu Jordi Forcada, director del Cerdanya Film Festival.
Ens posiciona com un dels grans referents, no?, a nivell català i també a nivell espanyol, sobretot a l'estiu, que tampoc hi ha gaires festivals de cinema, per promocionar tot aquest talent. I és un gran aparador també per les pel·lícules i el festival, òbviament, s'ha posicionat en els darrers anys com una cita de referència.
Com a novetat es dupliquen els llargmetratges, també s'hi projectaran curs de ficció d'animació i llargs documentals, entre d'altres. Del 4 al 6 d'agost se celebrarà un congrés destinat a professionals del sector.
I ara els esports, amb Marina Garrido.
El Barça espera que el Paris Saint-Germain li faci una oferta de més de 50 milions d'euros per endur-se a Ousmane Dembélé. Al vestidor ja assumeixen que el davanter francès sortirà del club i, de fet, la previsió és que ja no jugui aquesta propera matinada l'últim partit de la gira contra el Milan a Las Vegas. El dia que encara en clau Barça, l'equip femení ha tornat a la feina i aquesta tarda durà a terme el primer entrenament de pretemporada. Un dels amistosos abans d'arrencar les competicions oficials serà el Gamper, que avui hem sabut que es jugarà el 24 d'agost, encara amb rival per determinar. De moment, Jonathan Giraldez podrà comptar només amb 8 futbolistes del primer equip, tenint en compte l'absència de les jugadores que estan disputant el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. Precisament en la jornada d'avui ha quedat definida la classificació del grup D, amb Anglaterra de les blaugranes Lucy Bruins i Keira Walsh i Dinamarca classificades per vuitens de final com a primera i segones de grup respectivament, i també del grup E, on Països Baixos s'ha classificat com a primera de grup i Estats Units com a segona. En bàsquet, el Barça ha fet oficial la rescisió de l'escort estatunidenc Corey Higgins. Com va passar amb Mirotic, l'operació es produeix per ajustar-se al pla de viabilitat econòmica pactat, i el Baxi Manresa acaba d'anunciar el fitxatge del base nord-americà Brandon Taylor, procedent del Nicoa Rockets, equip xinès.
I el temps, el vent afluixarà al final del dia sense desaparèixer allà on avui es deixa notar i demà ja no serà protagonista al lloc. Serà un dimecres en què la calor s'intensificarà a les comarques de Girona, el Pirineu Occidental i al sud de les comarques de Lleida. En canvi, a la costa i al prelitoral tarragoní, sense el mestral i amb humitat més alta, els termòmetres recularan de manera clara.
Aquest dimarts a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 98 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 98 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Avi, em fa mal al cap. Tens cap solució?
Ui, tant! Pel dolor lleu i moderat, pren Calmante Vitaminado.
El Calmante Vitaminado ha tornat i ara és de Combix. Feliç sense dolor. Calmante Vitaminado, amb àcid acetil salicílic, cafeïna i vitamina B1. Apaivaga el dolor ocasional lleu o moderat i la febre. Per a majors de 16 anys. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu amb el vostre farmacèutic.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llemes. Filbit, de Laboratori Zern.
RAC 1. La matinada de dimarts a dimecres, més Barça en xancletes. A les 5, a Las Vegas, Barça-Milan. Els de Xavi tanquen la gira americana amb rival italià. Viviu el partit des de mitja hora abans a RAC 1 amb Jaume Molló, la narració de Marta Ramon i estrelles convidades. La matinada de dimarts a dimecres, Barça-Milan a RAC 1. El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1.
Tots som u.
RAC 1.
Hola, en què el puc ajudar?
A veure, un mojito, si us plau.
Ho sento, no en tenim.
Vaja, doncs una cervesa.
De fet, no ens queda res d'alcohol, ja.
Una llimonada.
L'última que quedava se l'ha endut aquella senyora d'allà.
Caram, però teniu alguna cosa per beure?
Aigua de l'aixeta?
En fi, posa'm en un got.
A quina targeta li carrego?
Ah, sí, la tinc per aquí, a la d'apartaments Hawaii.
Perdoni, però em surt de negada.
Aquest estiu, polsera de tot inclòs als luxosos apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 a RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí.
Jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però, Angelines, calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mare. Home, si tant no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, Ana Lárcia.
Sí. Es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Som u.
Tres minuts falten perquè sigui un quart de sis de la tarda. És temps de sèrie, és temps de donar la benvinguda al Pep Prieto. Pep, bona tarda.
Bona tarda.
Parlem d'estrenes, parlem de sèries clàssiques, però hem de començar amb una notícia d'aquelles que trenquen l'estiu, perquè, a més, parlem d'una sèrie d'èxit, per tant, un actor molt reconegut, i més en aquests anys en què ha fet un boom la sèrie Eufòria, parlem de la sèrie Eufòria, i avui llegíem que s'ha mort un dels, no protagonistes, però sí personatges amb més pes dins la sèrie.
Sí, l'actor Angus Cloud, que és aquells casos quan, a veure, quan es moren actors clàssics, d'alguna manera és com el cicle de la vida, no? Sí. Però una persona de 25 anys de cop i volta vegis la notícia a l'última hora, com va passar, et deixa fred. A més, el personatge de Angus Cloud en aquesta sèrie, és una sèrie aquesta que té la virtut, pot agradar més o menys, però que té una implantació generacional, és evident. És una sèrie que d'aquí molts anys la generació que l'haurà vist l'entronitzarà com una clàssica, de fet. Llavors, aquest personatge, el de Angus Cloud, és aquells personatges secundaris que fan que te'n recordis tota la trama. És el gran mèrit que va tenir aquest actor, no? Se'l portava molt al seu terreny, aconseguia que d'alguna manera tinguessis ganes de tornar-lo a veure, perquè era aquella barreja de personatge tèrbol i entranyable a la vegada, no? I, de fet, la història de la seva mort, que s'ha com aclarit a través d'un comunicat de la família, deixa absolutament, vaja, colpit, no? Perquè admeten que va morir el seu pare la setmana passada, parlen de salut mental, és a dir, sense dir res, ho diuen tot.
Sí,
no?
Sí.
Llavors, bé, era un actor de trajectòria molt curta, havia fet un parell de sèries, papers secundaris, sobretot, i amb Eufòria era evident que s'enlairava una carrera que, mira, s'ha acabat molt abans del previst.
Aquest és Angus.
Yo, man... I don't know what's been going on with you, Rue, and Jules and shit. But you should know. I really do care about her.
Aren't you like a drug dealer?
Nah, man.
Angus Cloud, de 25 anys només, mort aquesta matinada passada, no? Ha estat, i com deia el Pep, després d'una notícia dura dins la família, que ell no ha pogut o no ha sabut suportar. Per tant, descansi en pau, una notícia que per l'edat del lector doncs, encara xoca molt més i que, evidentment, doncs, avui està plorant el món de les sèries als Estats Units. Insisteixo, Eufòria és una de les sèries d'aquelles que més ho ha patat els últims anys i que, a més, deu estar a punt de treure temporada o que deuen estar treballant per treure temporada.
No,
o com
no m'he fixat en l'edat, sé que home, hi haurà nova temporada, és evident. A més, l'anterior ho deixava tot en un nivell que tenies moltes ganes de continuar.
Exacte.
És una sèrie que és curiós, eh? Personalment no m'hi sento interpel·lat perquè forma part d'una generació diferent, però sí que és veritat que té un cavall acabat dramàtic espectacular a banda de la Zendaya, que és una actriu meravellosa, ho ha demostrat amb escrits, no només Eufòria, i que està acabant sent, a més, que per això potser és tan impactant la notícia del Cloud, és que està sent la pedrera de tot una sèrie de noms, com la Cindy Sweeney, per exemple, una actriu de la sèrie que també està volant molt alt, i que està resultant el lloc d'on sortiran segurament moltes estrelles del futur. Per tant, la desaparició de Angus Cloud abans d'hora, doncs, crec que per això ha tingut un impacte emocional tan fort entre la comunitat de seguidors de la sèrie.
Doncs per aquí hem, lògicament volgut començar, no?, amb aquesta notícia d'impacte que hem sabut les últimes hores, i dit tot això, farem un repàs de les estrenes que ens arriben. Algunes d'elles, de fet, ja les tenim a disposició a les diferents plataformes, les 1516, 1517 plataformes que ara tenim en dansa a casa vostra, i, de fet, començarem amb una que ha arribat amb força. Ara mateix ja ocupa el número 1 a Netflix.
Él es David.
Y ella es Margot.
Y lo que pasa en esta historia es que ambos nos ayudamos a superar a nuestros ex.
No puedo seguir con alguien que se empeña en vivir como si fuera un crío.
I ja heu vist la sèrie, per tant passem a la següent. No, un cuento perfecto.
Un cuento perfecto.
Atura-t'hi una mica, va. No, no fotis en l'aire els guions perquè hi volem dedicar una estona a aquesta sèrie, eh? Gràcies, Pep, i endavant. Explica'ns, a veure.
Bueno, va, començarem. A veure, un cuento perfecto. Farem una cosa impròpia de mi, que és anar a les virtuts.
Vinga.
Home, això és nou.
És a dir, serà una llista molt curta.
I m'agrada.
Serà una llista molt curta.
Perfecte,
però ho intentaré.
Davant.
No, a veure, he de dir que hi ha un tipus de producte,
sí,
que és molt del seu temps, és a dir, quan s'estrena, no? És el moment i el lloc ideal per veure-ho. I és veritat, em consta que tu la vas veure en un dia.
Sí. Són 5 capítols, també et dic, són 5 capítols, no arriba a 3 hores i 20, deu durar allò.
Però és una adaptació de l'Elisabet Benavent, per tant tens més mèrit del que et penses.
Pep, de veritat. És a dir, has dit començar per virtuts i ja no ho fas bé.
Perdó.
Ja no segueixes el que m'has explicat.
Torno a començar.
Endavant.
És veritat que és una sèrie que no t'enganya. Aquí anava. Va. És una sèrie que es diu Un cuento perfecto, que adapta a l'Elisabet Benavent, que és una història d'amor i desamor, una núvia a la fuga... Un noi... Hem de començar, és una premissa molt típica, és noia pija que sembla tot dirigit a casar-se amb un milionari italià, per cert, que el fet que el facin italià és com profundament antipàtic, què passa? Tots els italians, és igual, m'estalvio el comentari. Llavors, i després coneix un noi que també l'han deixat, pobre, i que està com trist, que viu al sofà a casa d'uns amics, una cosa que m'ha fascinat de la sèrie.
És sensacional, aquest moment.
Sí, és sensacional. Sí. I què passa? Aquests dos personatges improbables acaben creant un vincle. Primer, per ajudar-se mútuament a recuperar les respectives relacions, i evidentment...
Què passa?
Entre ells apareix algun tipus de química.
Ara faré...
La llança la trencaré a favor dels dos actors.
Jo estic molt d'acord amb tu, ara.
Perquè Vanna Castillo i Laura Romeu, que són els dos personatges principals, que interpreten els dos personatges principals, si una cosa tenen és química. És a dir, més enllà que els diables siguin obvis, que estigui filmada com una cel·lofana, que les situacions siguin impossibles, que hi ha gags que no facin riure...
Coses bones, recordes aquell...
Espera, tinc ara les coses bones.
Doncs
s'ha de dir que els dos actors dignifiquen tant el material, sí, perquè tenen química, perquè tenen talent, l'Anna Castillo és una actriu magnífica, amb, sí, tot tipus de gèneres. Això fa que la sèrie, malgrat siguis com jo un grinch de la comèdia romàntica, fa que també te la quedis mirant. És a dir...
Ah!
Jo vaig sentir-me abduït, és a dir, vaig sentir segurament una sensació similar a la que Oppenheimer va tenir quan va dissenyar la bomba atòmica. No hauria d'estar mirant, però ho estic fent igualment.
Perquè és curta,
perquè
passa
és curta.
Bé.
És
sèrie
com jo, és curta com jo.
És sèrie d'estiu, és sèrie...
L'Elisabet Benavent és la de Valèria, també?
Sí, senyor. Sí, senyora.
Ah, i és per l'estil, llavors?
No.
Si t'ha agradat una, t'agrada l'altra?
No, jo crec que no.
Jo crec que no. De fet, a mi, Valèria... la vaig deixar bastant... No, anava a dir a mitges, però és que no arribava a un quart de sèrie, crec, allò. I
un quart de sèrie o un quart de capítol?
O un quart de capítol, no, aquest, el primer el vaig veure sencer. Però, en canvi, aquesta m'ha passat bé.
És diferent. Allò altre és més com un dietari sentimental, etc, de personatges profundament irritants, perquè no dir-ho. I aquesta és una comèdia romàntica que, vaja, jo crec que posa les coses molt descobert d'entrada. Llavors, una cosa que m'ha sabut de la sèrie, que van comentar amb el Xavi fora de micro, és que van haver no tingui més paper.
Sí, a mi també.
Apareix el primer capítol.
Apareix, van haver autoperaudiant-se molt, per cert, sí, amb el tema de la cirurgia, etcètera, sí, que és molt graciós, perquè ella, a més, s'hi presta, sí, etcètera. Però no té més acabat. Això és una llàstima.
Apareix, jo crec, que un parell d'estones.
Sí,
també
no apareix gaire.
També els crèdits ja avisen, és a dir, no la posen... Fan allò de... Amb especial, la col·laboració.
Especial que és estar.
Això mateix, eh? Vull dir que ja t'avisen que hi apareixerà una estoneta. De fet, apareix, em sembla que són dues estonetes,
sí,
i ja està. Però igualment fa paper.
A veure, aquí la cosa és que està número 1 de Netflix, i va posar molt ràpid, per cert. no sé si van mentir com allò que fan ells.
Va ser gràcies al Xavi que va estar fent
sí, no, i gràcies a la competència que té aquesta sèrie Netflix, segurament també ajuda.
També ajuda. Però és veritat que no s'ha convertit en... És la típica que aguanta en temps a dalt. Jo crec que és una sèrie que... A veure, és que és amable, és simpàtica. És dir, no hi
va bé per l'estiu.
Va bé per l'estiu. És el que us deia del moment i el lloc. És una sèrie que l'hagués vist en el cru hivern, allà en avant, per una precaució en Statham, i segurament no hagués continuat.
Ja t'entenc. Ja
però en canvi, vista l'estiu, allò un dissabte, vaig a posar-me això, perquè hauré de parlar-ne la versió. Va ser el meu raonament mental, eh? Llavors vaig pensar, ah, doncs mira.
Ja ha sortit, però, Jason Statham, ja, pam.
Jo aquesta setmana és la meva setmana,
minut
Jason Statham.
Minut 3 de secció, minut 4.
Tu saps de què parlarem dijous?
Ja ho sé. I ho sé des del mes de gener, vull dir que imagina't.
Des que t'ho vaig dir, que et vaig enviar el trailer en un missatge.
Arriba, arriba, va, doncs ja vindrà. Megalodon 2, vinga, doncs ja parlarem de Megalodon 2. Aquest dijous s'estrena, o aquest divendres s'estrena, per tant, dijous en parlarem. Però centra't en les sèries, aquesta és un cuento perfecto a Netflix són 5 capítols.
La durada és un tema aquí, eh? 5 capítols de 40 minuts, que és el que dura. Mm. Està molt bé, això.
Jo crec
que
s'hauria
de prendre exemple a totes les plataformes de totes les sèries del món mundial.
Durada perfecta. Sí. Parem a la segona.
Ai.
Mira, abans parlàvem de les sèries simpàtiques, les sèries maques. Heartstopper és la sèrie més entranyable, més maca, més de tot, que vaig poder veure l'any passat, jo i moltíssima gent, perquè va ser un fenomen completament inesperat, el d'aquesta sèrie. És una sèrie que fa moltes coses bé, que ara comentarem, però es va convertir en un petit fenomen global, quan en realitat és una sèrie molt petita, molt petita. Una sèrie que, per cert, estrena la seva segona temporada aquest dijous. Vull dir, perquè ara no aneu a Netflix i comenceu a insultar la plataforma perquè no hi ha la sèrie...
Ah, també és Netflix, aquesta.
Sí, també és Netflix. Bueno, a veure, la plataforma la podeu insultar en un moment perquè us dona sobrats motius setmanals. Però com refereixo és que aquesta sèrie no arriba fins dijous. De què va? Heartstopper era la història d'amor entre un noi tirant a introvertit i que viu la seva sexualitat de manera molt més oberta, i un nano que juga a rugby que no té tan clar el que sent sexualment.
És el quarterback.
Exactament. Llavors, és rugby o futbol? No, és rugby.
No ho sé, ara m'he
llançat i... És futbol americà.
És futbol americà. No, però és britànica, la sèrie. No, llavors, és rugby. Ja barrejo conceptes.
Perquè sortia el quarterback, no. Allò és futbol americà...
Això, quan no intento dir alguna cosa
d'esports... Però és rugby, doncs. No, és igual. Juga un esport amb pilota o volada.
Bon intent, perquè tot forma part de les mateixes pilotes, diguem. No, tampoc, perquè són diferents. És igual. Ja m'has entès. Llavors, la cosa és que aquesta sèrie és aquesta història d'amor super senzilla, com gestionen ells el que senten amb els seus respectius entorns, sense deixar-se el tinter alguns temes més delicats, és a dir, com aquesta sexualitat a vegades és percebuda amb prejudicis, la dificultat d'expressar-la doncs, en un entorn acadèmic profundament tòxic, però troba sempre la manera de que l'humor i el bon rotllo s'imposi. Llavors, la primera temporada era un miracle, perquè la relació entre aquests dos personatges, dos adolescents, et robava el cor des de pràcticament la primera seqüència, perquè els dos actors estan magnífics i té uns guions molt àgils, i a més, això, allò que dèiem de les sèries curtes, són pocs capítols i de poca durada, com fan els britànics. Els britànics són la síntesi, diguéssim, d'un negoci.
Quants capítols?
A veure, la primera temporada, he recordat que eren 8 de 20 i pocs minuts. Ah. Llavors, aquesta no he mirat la durada concreta, però vaja, aquesta el que té és que surt de la zona de confort. És a dir, aquí hi ha un viatge, ja els dos personatges estan obertament enamorats i, per tant, tenen una relació.
Se'n van a París, no?
Se'n van a París, exacte. Llavors, la cosa és que és un viatge acadèmic, a més, no? Que és on d'alguna manera, els entorns comencen a prendre consciència de que això seu va de debò. Llavors, és una sèrie que ho té molt fàcil per reconquerir els cors de la gent que va comprar la primera i que vindria a demostrar una cosa importantíssima, i és que quan es parla de sèries LGTBI, una de les coses que sempre personalment he pensat és que la normalització ve des del moment que no se'n fa tema del fet, sinó que simplement surt. Aquesta és una sèrie que té aquesta virtut. Forma part d'aquest univers el que passa, la sexualitat, les relacions, i en cap moment necessita, com una manera, no sé com explico, no necessita explicar-ho. Passa,
no necessita fer un discurs
exactament, que implícitament hi és, perquè és veritat que és una sèrie que reivindica coses, però té la virtut de que d'alguna manera posa un marc mental ja de normalitat en l'espectador.
No fa com a Barbie, que fan aquell superdiscurs del final, no? Perquè per si no t'ha quedat clar, doncs
exactament.
Que et quedi clar.
Barbie té la virtut que hi ha discurs, però fixa't, de Barbie es parla molt del discurs del final, però a mi el que em sembla un discurs fantàstic és el que fa la dona del món real, no? Perquè té la filla adolescent, que de cop i volta com esclata i diu tot, i llegeix tota la cartilla de coses que els homes no fan bé, no? Llavors, Heartstopper passa això, no necessita parar l'acció i que un personatge digui, és clar, és que és molt greu això que t'ha passat perquè tal i pasqual, no? Sinó que, d'alguna manera, tot emana de la naturalitat. Per això crec que va tenir l'èxit que va tenir, i per això crec que aquesta segona temporada no ho tindrà difícil per guanyar-se l'espectador.
Aquesta haurem d'esperar un parell de dies, arriba dijous també a Netflix i anem a aquesta... S'ha sortit molt aquesta plataforma, eh? Tornem a anar cap a Sky Showtime. Bubkis, s'escriu. Això és una sèrie que tindrà el seu públic segur. És veritat que Sky Showtime té un problema, i és que va tenir una flamarada de gent que s'hi va donar d'alta, etc. Però té una estructura d'estrena una mica erràtica. Sí que amb les sèries es força regular, però tampoc en estrena tantíssimes, i amb les pel·lícules directament apareixen allà sense que t'avisin les novetats, no? Aquesta sèrie que té? Té el nom del seu creador i protagonista, Pete Davidson, que és un senyor que s'ha fet molt gran als Estats Units gràcies al seu particular sentit d'humor i al Saturday Night Live, i que és un personatge que ve del no-res, és un personatge de carrer, és un senyor molt urbanita, diguéssim, d'un barri pobre, que té una personalitat molt particular i un sentit d'humor encara més particular. Però s'ha acabat convertint en una figura pública al seu país, aquí no ens ha arribat tant, diguéssim. Té una pel·lícula del Jutà Patou que es diu El rei del barri, crec recordar, on ja fa una mena d'autoficció, d'alguna manera, és una comèdia que evidentment recorda totes les comèdies de Jutà Patou, però que té ja aquell punt d'explorar el personatge. I què fa Bubkis? Doncs el que fa és indagar una mica en aquest estil. És una història sobre ell mateix, sobre com gestiona la fama, sobre com gestiona els contractes, sobre el fet de ser ell i ser famós, quan en realitat ell té una personalitat que s'hi prestaria poc, no, en teoria, perquè és un senyor que ve el no-res. Llavors és una sèrie interessantíssima perquè aposta per aquesta estètica, autoficció, pseudodocumental, però sempre amb el seu sentit de l'humor, que és el que l'ha fet tan recomanable. Ell és un home que té... A mi em fascina perquè és un tio que té unes sortides de to, fins i tot, que et deixen absolutament desconcertat, no? Llavors, vaja, jo crec que és una gran proposta, que té el programa que anar amb una plataforma més petita probablement no tindrà l'impacte que hauria de tenir, però en tot cas Pete Davidson crec que és d'aquells noms que han vingut per quedar-se.
Doncs va, anem a una quarta estrena. It's time to tell her the
rest. Quan un trailer comença amb percussions vol dir que serà molt fort tot el que t'explica, diguem-ho així. Bé, això és Les Flores Perdides d'Alice Hart, que no adapta,
no gaire amb el
que no adapta
moment,
Elisabet Benavent, però seria un gran títol per un llibre. Això és un thriller australià, i aquí m'aturo, perquè fa poc us deia en aquest mateix programa que compta amb els australians, perquè fan sèries molt bones, i molt sovint passen inadvertides. Ja, sí.
La setmana passada quina era?
Vam parlar de The Clearing,
això,
i us vaig aprofitar per recomanar-vos una sèrie de Filming que es deia The News Reader.
I també hi havia Wakefield, no sé si l'has vista.
També.
Aquesta també està... Van de més a menys.
Sí,
però
tenen un sistema de producció com molt persistent, diguéssim, i que fan sèries de tots els gèneres molt interessants. Aquesta té el segell d'Amazon Prime, arriba divendres, i és una història, bé, de secrets familiars, és el gran tema. Quan no sabem què fer, un secret de la família. Ja està, ja tens la sèrie. Llavors, aquesta sèrie de què va? Va d'una noia que va perdre els seus pares en un incendi, produït en misterioses circumstàncies, si no n'hi hauria sèrie, diguéssim, i que se'n va viure a la granja de la seva àvia. Llavors, amb la seva àvia, amb les converses, amb les coses que troba a casa de la seva àvia, va descobrir que ni l'incendi potser era tan fortuit i que el seu passat està ple d'enigmes que ha de resoldre. Llavors, és aquesta sèrie que és molt probable que també comencis, vull saber què li ha passat, i continuïs mirant. Llavors, aquí quin és l'al·licient, el que crida?
Qui és l'àvia?
Sigourney Weaver.
Ah, caramba.
Un tros d'actriu, una meravella d'actriu.
Com que fa d'àvia, Sigourney Weaver?
Home, sí.
Com que fa d'àvia? Però si és una jovenalla.
Home, quants anys té Sigourney Weaver?
Bueno.
Saps quan fa d'Alien?
54 o 60 anys, no?
44 anys fa d'Alien.
Doncs miri.
Bueno, 60 o 70.
73 sí. Anys ja té.
Però si això no és res, home.
No, això estem d'acord i els porta molt bé, però clar, ja és edat de ser àvia. Vull dir que ja pot ser àvia. Sí. I segons com, si algun net va arribar d'hora, potser segons com estigui a punt de ser besàvia i tot.
Què em dius 80, ara?
Home, amb 80 anys.
Home, allò que m'explota el cervell.
No, 73, Xavi, no n'hi fotis ja 80.
No, vull dir que està a 7 anys als 80. Vull dir, això va de pressa, eh? A partir dels 40 això comença a caure, que no t'imagines com, ja no ho saps ni quan som, ni... Però vaja, però què t'he de dir, Pep Prieto? Què t'he d'explicar ara de com passa el temps a partir dels 40, no?
No, jo que no entenc és perquè no m'han titulat Les Flores Perdides de Pep Prieto, perquè jo podria interpretar l'àvia tranquil·lament d'aquesta sèrie.
I jo, però vaja, però si és gran i per tant pot ser àvia.
Bueno.
Passa que està estupenda. És una actriu meravellosa que porta molts anys de batalla. De fet, és una d'aquells casos d'actriu que m'ha durat en pantalla i no ha desaparegut mai de la pantalla, que té molt mèrit amb la indústria que treballa,
sí.
Que a la mínima de canvi et converteixen, passes de ser la protagonista a l'àvia de la protagonista amb 5 anys, diguéssim, no? Llavors ella és allà i porta molts anys sent-hi, i en aquesta sèrie és probable que sigui la que es menja la sèrie, perquè bé, de fet l'actriu protagonista, que no recordo, no sabré del nom, és coneguda perquè protagonitzava aquell spin-off de Walking Dead,
l'infame record, que crec que es deia...
A mi no em
Fear the Walking Dead, no es deia? Sí, doncs és, la, aquestes, és la protagonista.
Que, ja saps que aquestes no arriben a casa. Tanquem la porta i Walking Dead no arriben mai. Ja sigui caminant o corrent no han arribat.
Si tu zombies i Valeria, no.
Tot això...
És la mateixa cosa, diguem-ho clar.
Sí, és exactament però... el mateix, és correcte.
Jo tinc
correcte.
Una pregunta,
digues,
que jo crec que tothom s'està fent. Tot això serveix per fer vins o les estan traient d'un ambon com a Disney Plus?
A veure, les de Netflix es pots fer vins. Pot ser binge.
Les pots algú, mirar seguint,
algú
no?
Algú pot explicar, sí. Sisplau?
Binge-watching vol dir veure...
Què és binge?
Ara en diuen binge-watching, però això se'n deia fer una marató.
Sí, ah, una marató és una... Ara com li diuen, dius una què? Una
binge-watching.
Una binge-watching, eh?
O sigui, esteu en tots de cop, eh?
Amazon ja... No, Amazon no. Amazon sol estrenar 3 episodis d'entrada i després fa un...
A tongades,
un. Sí, després Disney sí que s'ha acostumat a fer un episodi per setmana. I Netflix continua estrenant-ho tot de cop perquè així ho fa menys duros.
Doncs Amazon, a partir d'aquest divendres, aquesta sèrie de Les Flores Perdides de Alice Hart. I fins aquí les estrenes, anem a allò que fa el pet de recuperar també una sèrie que no estem mirant prou, diu. I quina és aquesta vegada?
A veure, s'ha vist, però no prou, perquè Filmin no es mira prou. Abans parlàvem de secrets familiars. Doncs per secrets familiars i famílies interessants, la de la nit que en Logan es va despertar.
Bueno, si sabes, vete.
Bien.
A veure, una sèrie que porta el segell de Xavier Dolan, que és l'autor de la Momi, un dels grans directors europeus dels últims anys. Bé, europeus, de fet és canadenc, passa que tu el cap que és francès, però en realitat és canadenc. Llavors, aquest senyor ha fet una minissèrie, val? La primera que fa, per Filmin, podria ser l'última, perquè ha dit que està... dels nassos de treballar en aquesta indústria,
ah, sí?
I reunir-se una entrevista que va fer, que després bé, va haver-hi tot un merder a Twitter amb aquesta entrevista. Llavors jo ho entenc, diguéssim, i més si et fan una entrevista després veus les respostes de Twitter, doncs puc plegar només per això. Sí. En tot cas, Dolan firma aquesta minissèrie que va sobre una família marcada per un incident del passat, que no veus de cop, és a dir, saps que va passar alguna cosa, saps que va haver-hi un fet traumàtic per aquesta família, llavors al cap dels anys els germans pràcticament no es veuen d'aquesta família, i quan la mare emmalalteix es veuen obligats a retrobar-se una mica al voltant de la mare, no?, i de la imminència de la seva mort. Què fa aquesta sèrie? L'argument explicat et pot semblar la típica sèrie, diguéssim, però no té res de típica. Primera, per la manera que té de filmar-se. És una sèrie que transmet molta naturalitat, molt nervi. És com... Tan aviat t'emociona el que t'explica com t'incomoda el que t'explica. Dolan és el que té. És un senyor que té la capacitat aquesta de furgar en els racons més foscos dels personatges. L'altra cosa que té és que... jo no havia vist mai una sèrie que passés... del drama més intimista i més psicològic, explicant-te els personatges amb conflictes d'identitat sexual, amb conflictes amb les drogues, amb conflictes amb el seu passat, i que a la següent escena hi hagi un moment de suspens que et posa els peus de punta. És a dir, és una sèrie que hibrida gèneres amb una solvència absolutament extraordinària, que t'agafa i no et deixa anar fins al final, i a més el final és meravellós, i perquè veieu fins a quin punt és una sèrie doncs, que té com pedigrí, la banda sonora és de Hans Zimmer. Només us diré això. És a dir, pot semblar una sèrie així de producció petita, o tal, però davant ha aconseguit que Hans Zimmer li faci la banda sonora, i té un tema principal d'aquests que dius, uah, feia temps que no sentia una intro com aquesta. I de veritat, us la recomano moltíssim. Jo tothom que li he recomanat i m'ha fet cas, que no us puc comptar amb els dits a la mà, m'ha dit, ostres, realment és boníssima. És que realment és una sèrie que la mires i se't queda dins el cap.
Estem recuperant les intros, potser?
Hi ha de tot. Continua vent-hi. És veritat que n'hi ha. Per exemple, Yellowstone, la de Kevin Costner de Sky Showtime, sí, que també l'he recomanat fins infinit, té una intro amb música de Brian Tyler, que és d'aquestes que, vaja, que diuen, oh, com els d'abans, no? Però si t'hi pares de pensar, n'hi ha moltes. HBO continua apostant molt per les intros. The Last of Us té una gran intro, que a més la banda sonora del Gustavo Santaolalla la teníem a la nostra capçalera.
Capçalera.
N'hi ha, però no totes les plataformes ho fan. N'hi ha que van al gra, diguéssim. També depèn de la durada de la sèrie, depèn del tipus de sèrie, llavors, en fi. Però vaja, que n'hi ha, que n'hi ha.
També et dic que ara la saltem, vull dir, saltar intro i endavant.
Jo no ho faig mai.
No, clar, tu no, perquè tu ets dels...
Perquè m'agrada, és que les trobaria a faltar.
No, acabes de dir.
La de Succession no es pot saltar, aquella intro.
Però la gran majoria, jo crec que l'acabaven saltant,
sí,
la intro.
Sí,
allò,
sí,
i tu és
sí.
Que t'ho posen, t'estan cridant, salta'm, saps? Perquè et posen
jo soc més de saltar episodi.
Això.
Depèn de la sèrie? Un dia et faré la llista de sèries.
No,
que
no, ja em puc imaginar que és llarga.
Veig el primer, sí, i l'últim, per si em moro durant la... Com allò de la primera pàgina i l'última.
Va, anem al clàssic.
Mira, per temes principals, aquest de Michael Kamen, per Band of Brothers, que, mira, quan es parla, sabeu que els que ens dediquem a això i els que no ens dediquem a això, és igual, si estàs a la barra d'un bar, quines són les teves sèries preferides, etc, tots els temps, i clar, sempre que se citen clàssics, no, home, evidentment se citen grans clàssics, Twin Peaks, The Wire, etc, etc, a veure, que això està molt bé, tot, evidentment, eh? Però crec que massa sovint ens oblidem de Band of Brothers, que és aquesta sèrie que van produir Tom Hanks i Steven Spielberg, després de treballar junts a la Sobar al Soldado Ryan, van voler com ampliar aquesta mirada cap a l'univers del cinema bèl·lic i cap a la història americana de la Segona Guerra Mundial, i van produir aquesta sèrie que, clar, és que ja té uns anyets, potser en té 25, n'acaba de fer 25, se la va al Soldado Ryan, aquesta crec que té 20 o 21 anys, en tot cas. És una sèrie que, bueno, és, de fet és una pel·lícula llarga, perquè està tècnicament té una qualitat cinematogràfica de primer nivell, amb grans actors com que després han sigut estrelles, com Damien Lewis, el protagonista de Homeland, també hi ha David Schwimmer, que ja era el Ross de Friends en aquell moment, però vaja, és una sèrie bèl·lica absolutament increïble, rodada amb una sensibilitat i una habilitat tècnica que era molt difícil de trobar aleshores, però fins i tot et diré que també ara, i que té uns personatges que realment t'hi agafes tant que realment voldries que no s'acabés mai. Però, bueno, si teniu molt mono quan acabeu, recordem que el mateix equip després va fer de Pacific, que també la trobareu a la mateixa plataforma, HBO Max, i és una sèrie bèl·lica com d'un alè clàssic i d'un virisme i un de tot, que us, de veritat, si no ho heu vist, ara mateix, arribeu a casa, deixeu-vos de cuentos perfectos i aneu a Band of Brothers.
No, he vingut a punxar-nos avui el guió de tot, avui, és increïble.
Deixa'm dir de Band of Brothers, que podem dir que té una mena de spin-off...
Sí, de Pacific, sí, sí.
No, a títol de podcast, que és el Dead Eyes, que està només en anglès, però per la gent que entengui anglès i que us agradin els podcasts, hi ha aquest podcast del Connor Radcliffe, que és un dels actors que va fer un càsting amb en Tom Hanks, i en Tom Hanks es veu que en algun moment va dir: amb aquest no l'agafeu, que té els ulls morts. I aquest xicot, doncs clar, va caure en una espiral de no dedicar-se a ser actor, pel que li havia dit Tom Hanks, i 20 i tants anys després ha fet un podcast explicant què va passar, o intentant descobrir què va passar darrere d'aquest càsting.
Un cas curiosíssim aquest, t'he de dir.
I apareixen molts actors de Band of Brothers en el podcast. És deliciós, Dead Eyes.
De quin any és aquesta sèrie? Que no me...
Deixa'm un...
No ho sé, jo diria que és del 2000.
Ara t'ho miro.
Del 2000?
És del 98.
Ah, va,
98.
98 ja?
O sigui, no, 2001.
Ah, veus, és igual.
98
a... És el Soldado Ryan, veus, ja ho he dit bé abans.
Sí, 2001. Sí,
20... Clar, és que encara el meu cap està al 2022, he dit 21 anys, però estem al 2023. Però en tot cas és una sèrie que no ha envellit ni un dia, és que és fantàstica. La recomano moltíssim, i a vegades parla... Quan la gent mira HBO Max, va a Sopranos i tal, que també està molt bé, però aquesta sèrie és allà i convé molt revisar-la.
Va, doncs, ja que el Pep vol deixar un cuento perfecto, ara ens hi aturem una estona llarga, a un cuento perfecto, i específicament en els casaments i en històries de casaments. 3 minuts i tornem.
RAC 1.
Preparats? Llestos? Comencen els últims dies d'extra descomptes. Sigues el més ràpid i fes-te amb descomptes de fins a un 70% sobre el preu original en marques com Desigual, Calcedonia, Guess, Liu Jo i moltes més. Ens veiem a Viladecans de Style Outlets.
Estàs preparat? A Vespa Velar llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa-te'n a Vespa Velar, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. grupvelar.com. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Reale Assegurances i Naturgy.
RAC 1. Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent...
Nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge bé, amb Esther Muñoz a RAC 1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som 1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC 1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1.
D'aquí a 5 minuts, seran 3 quarts de 6 de la tarda. El Pep, insisteixo, s'ha entestat. Hem d'estirar com sigui el fil d'un cuento perfecto. Hem de trobar la manera de parlar d'aquesta sèrie. Per mi, una de les sèries de l'any, deia, i jo dic, home, un pèl exagerat, potser sí que ets, Pep. Però, en tot cas, ens hem agafat a com comença la sèrie. De fet, com comença aquesta sèrie, i és un motiu que veiem en diverses pel·lícules, també en diverses sèries. No és la primera vegada que una núvia deixa plantada el nuvi o a la inversa a l'altar.
Bueno, hi ha una pel·lícula espanyola, per cert, boníssima, que es diu Primos.
Sí, senyor.
Que comença així, amb justament, amb un monòleg del Quim Gutiérrez.
Quim Gutiérrez, perdona.
Exactament.
I perdoneu, ara estava pensant, Friends comença així, amb la Rachel fugint del seu casament.
Sí, Nòvia a la fuga, Nòvia també és una altra. Sí. Vull dir que n'hi ha diverses.
N'hi ha diverses, és que, té... Bueno, abans me recordàvem per aquí, Quatre bodes i un funeral també, hi ha...
Exacte.
Hi ha un moment fuga.
N'hi ha unes quantes, però clar, després, mirant o traslladant-ho a la realitat, em volgo preguntar si això realment passa sovint o no. I, de fet, què pot dur el nuvi o la núvia a poques hores o a pocs dies, en aquest cas és poques hores abans del casament,
s'ha de fer bé, s'ha de fugir en el moment.
Que no, que
potser hem vist un cuento perfecto.
Home, però cuento perfecto és d'ara, Pep, vull dir que això passa tota la vida, a les pel·lícules, dic, i a les sèries. Per tant, ens hem preguntat això, que hi ha al darrere d'aquest pànic a última hora, què els pot passar a les núvies i als nuvis que a última hora diuen, mira, s'ha acabat. I buscant i rebuscant, hem vist que fins i tot aquesta por té un nom, perquè si passen les coses els hi poses nom, doncs és això. I en parlarem amb l'Enric Soler, ell és psicòleg relacional i professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Educació de la UOC. Enric Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara li deia, preparant el tema, hem vist que això passa sovint a les pel·lícules i a les sèries. No sé si a la realitat, vostè que s'hi dedica, això també sovinteja tant.
Sí, a la realitat també passa. Potser no tan exageradament com aquestes sèries i pel·lícules que heu esmentat, uh-huh. Justament en l'últim minut, però sí que moltíssimes persones es fan enrere pocs mesos abans del seu casament.
Clar, vostè parla de mesos. És a dir, segurament arribar tan apurats ja no s'arriba, no? És a dir, que si no ho tens clar, no ho tens clar potser força abans del casament.
A veure, el casament és un dia concret on es fa una ritualització on les dues persones que són protagonistes canvien d'estat civil, per tant canvien d'identitat. Mm-hmm. Però això no vol dir que aquest dia sigui l'únic. Abans d'aquest dia doncs, hi ha hagut tota una sèrie de mesos en què hi ha preparatius, que s'ha de triar restaurants, s'ha de veure quin tipus de cerimònia fem, i durant tots aquests mesos en dues parts doncs, fan una imaginació del com serà el dia després de que acabi doncs, tota aquesta ritualització que dura aquests mesos i que culmina el dia del casament. No? De fet, la por a casar-se és una por irracional d'allò que encara no ha passat, però en definitiva és com una fòbia doncs, al fracàs. No? Mm-hmm.
Que no hem dit el nom, que és gamofòbia.
Exacte.
És la paraula. I aleshores, quins consells? No sé si a la seva consulta hi arriben nuvis o futurs matrimonis amb dubtes que tenen por que els pugui passar això i no sé si té consells per ells.
Home, normalment les parelles, quan fan teràpia de parella, arriben després d'haver passat pel casament, molt probablement, i molt probablement després d'haver intentat doncs, diverses solucions per arreglar-ho, i solucions molt comunes i tan poc creatives com decidir tenir un fill o comprar-se una casa amb una mega hipoteca que llavors ens té entretinguts i ens manté junts durant uns quants anys més. No? Però sí que és cert que, recordo un cas que vaig atendre fa uns 15 anys, que doncs, hi havia una persona que doncs es va divorciar i va viure una experiència molt traumàtica. I després amb aquesta persona, doncs, més tard, anys més tard, he tingut oportunitat també de veure-la per altres demandes diferents, però el que sí que he vist és que la il·lusió que tenia feia 15 anys de, doncs, de realment ser pare-mare, no diré ni el gènere de la persona, i d'establir una relació de compromís i de confiança amb una altra persona, doncs no es va arribar a materialitzar mai més. Després d'aquella experiència traumàtica d'un galanteig, d'un prometatge que no va ser gens agradable.
Ostres, aquest és un cas bueno, que no, diguéssim que no va acabar de sortir bé, tot i que sol també s'hi està molt bé. Si ens trobéssim amb una parella, això que li diu, escolti'm, que jo tinc por que aquest pas que fem, que potser portem 3 anys vivint junts, què sé jo, però aquest canvi civil ens pot portar canvis. Hi ha algunes recomanacions professionals que els puguem donar a la gent que es pugui trobar en aquesta situació?
A veure, primer és d'entendre molt bé quines característiques té aquesta por, no? Aquesta por està molt relacionada amb una immaduresa, amb una tendència negativista sobre el futur, perquè de fet estem anticipant que alguna cosa no anirà bé i que no la sabrem solucionar. També això és una cosa que acostuma a passar més a les persones que són dependents i ho disfressen sota una cuirassa de persones molt independents. No? Soc molt independent com a protecció per no caure en una dependència emocional. Són persones que acostumen a ser inestables emocionalment, també tenen manca d'assertivitat, és a dir, manca de poder expressar a l'altra part aquelles coses que m'incomoden dins de la relació d'una manera que puguin ser acceptades i puguin ser parlades i puguin ser consensuades i arreglades. No? Per tant, aquí estem parlant de dificultats de comunicació. Són persones que tenen tendència a fer atribucions externes i no controlables de les coses, és a dir, a culpabilitzar sempre l'altre, és a dir, considerar que un mateix no pot fer res perquè la seva relació funcioni millor. Acostumen a ser persones amb baixa tolerància i que tenen pensaments molt rígids, molt difícils de canviar. Si ens identifiquem amb aquest perfil, doncs molt probablement...
Malament,
sí. Exacte, no?
Ho tenen tot, realment.
Gràcies per enfonsar-nos la tarda.
Ha fet un bon reguitzell. La llista és llarga i... sí que és cert que a vegades el simple fet de signar el paper, vull dir, poden ser parelles que porten un munt d'anys, fins i tot vivint plegades, vull dir que convivint. I aquell fet de la signatura del paper, i pel que deia vostè a l'inici de la conversa, haver seguit aquests tràmits del que suposa doncs organitzar un casament, també acaben doncs amb una història que potser feia molts anys que durava, només per aquell moment, el del casament.
És que el signar el paper és molt més important del que sembla a nivell psicològic. És com plasmar-ho d'una manera pública, no? I fer-ho públic a nivell de que tota la societat ens reconegui com a parella. És una cosa que passa molt sovint. Jo, per exemple, he estat molts anys treballant en cures pal·liatives i doncs, podia trobar una família entorn d'una persona doncs, que acabava de morir, però que el metge doncs no podia venir immediatament a signar el certificat de defunció, i en el moment en què doncs tota la família estava allà, doncs estaven la mare de tranquils, la mare de bé, i diuen, mira que bé que ha quedat, que ha dormit, sembla que estigui descansant, ja no pateix més, etcètera, etcètera. Però a partir del moment que ve una instància que la família considera superior, que és el metge, i aquest metge signa un document i certifica que aquella persona està morta, aleshores és quan jo veia que aquella família s'ensorrava emocionalment. No? Doncs aquí doncs, seria un fenomen més o menys similar. Vull dir, mentre estem preparant el casament, doncs encara som solters, encara... No hem canviat la nostra identitat, però a partir del moment que nosaltres atorguem a una instància superior, que és un jutge, que certifiqui que hem canviat d'estat civil, per tant, hem canviat una part de la nostra identitat, deixem de ser solters i ja mai més serem solters, sinó que a partir d'ara estarem casats o, segons com vagin les coses, serem divorciats, però solters ja no serem mai. Per tant, hi ha una part de nosaltres que mor. Hi ha una versió nostra, la versió soltera, que que mor. I per tant, la signatura d'aquest document, el fet de tenir el document, doncs és un acte molt rellevant a nivell emocional.
Però és que, perdoni si em permeteu, desfer sí, això sí. També té la marinera, sí, m'entens? Clar. De quartos, jo pensaria més en això, m'entens? Després divorciar-me, què em costarà?
Oh,
1.500 després... euros...
No tens fe. És un altre estadi, això, Hermínia, però... En tot cas, a veure, que si us voleu casar, caseu-vos també. A veure, estem parlant d'un cas concret, que és la gent que fuig d'un matrimoni en segons quan s'acosta el dia D, però...
El dia D,
que és el dia del casament.
El poder de l'anillo.
Això mateix. Però ara parlarem, que són poques més aviat. De fet, també ho deia o ho explicàvem ara amb l'Enric Soler, que són... passa poques vegades, però quan passa estem parlant d'aquest trastorn que se li ha dit gamofòbia i que moltes vegades s'atribueix això, i ens explicava com és la llista del que arrossega una persona que es pot trobar en aquestes circumstàncies. En tot cas...
Bé, aquí, perdó, val a dir que això del terme gamofòbia no es pot relacionar amb la paraula trastorn, és un nom popular que hem col·locat això, però que no està recollit en el manual dels trastorns mentals, ni molt menys...
Ah, és a dir, com li diem gamofòbia i és un terme que algú s'ha inventat.
Ah, exacte. Li diem gamofòbia d'una manera social, no?, per entendre'ns, perquè necessitem posar nom en aquelles coses o aquells fenòmens que veiem al nostre voltant, però això no vol dir que, perquè ho haguem vist de manera social, doncs hagi arribat a considerar-se com una patologia. Per tant, ha de quedar molt clar que és un terme que no està acceptat per la psicologia com a disciplina científica, sinó que és un terme més aviat popular.
Acabo amb una última pregunta. A vegades pesa més la por, ara que parlava vostè, de fer-ho públic, no?, d'aquell paper que diu públicament i, per tant, efectes socials, ja estàs casat, no?, ja estàs dient al món, ei, que m'he casat. A vegades pesa més la por al que diran si ho desmanego tot, ho giro enrere, a la por a casar-se pròpiament dita?
Bé, quan estàs en el procés, si has de tenir en compte allò que diran, tant se val si trenques aquella relació pocs mesos abans del casament com si la trenques pocs mesos després, no? Mm-hmm. Perquè els que t'observen diran, home, doncs no ho tenies clar, com és que t'ha passat això, no? Mm-hmm. Home, podem entendre un divorci després d'uns anys de casament, però uns mesos després, o una separació uns mesos abans, quan ja hi ha aquest compromís, doncs és difícil d'entendre pel context.
Correcte.
També val a dir que estem en una societat que una mica ens empeny cap aquí, afavoreix molt més la fòbia, el compromís, per dir-ho d'alguna manera, perquè és una societat, ja ho va dir un psiquiatre molt conegut, que és el Sigmund Bauman, parlava de la societat líquida, estem en una societat líquida, en contraposició per la solidesa dels vincles que teníem abans, no? Abans els vincles amb les relacions de les persones, no només de parella, sinó de qualsevol tipus, d'amistat, de relacions fraternals, relacions amb els veïns, doncs eren relacions que tenien molta més consistència, eren més sòlides, hi havia més compromís, no? I ara, actualment, doncs, una relació entre veïns pots trobar que viuen el mateix replà i ni tan sols saben com es diuen. Per tant, és una relació molt líquida, és una relació molt inconsistent, no? Aleshores, també com a societat estem tendint cap a un tipus de relacions on el compromís cada vegada queda més en segona, tercera o quarta posició. I això doncs també ens empeny una mica a evitar comprometre'ns.
Doncs és l'explicació de l'Enric Soler, insisteixo, psicòleg relacional i professor col·laborador dels estudis de psicologia i educació de la UOC. Senyor Soler, moltíssimes gràcies pel seu temps. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Va, però tocarem una altra faceta bastant més com t'ho diria,
més amable,
que és la gent que es casa, efectivament, perquè de fet hem trucat...
Després d'això, sí?
Sí, perquè la gent es casa i acaben casant-se. I ara ho comprovaràs. De fet, hem traslladat aquesta pregunta. Primer volíem posar-li nom al que passa i el que és exactament això, i ho hem fet amb l'Enric Soler, però després vam fer una ronda de trucades a diverses wedding planners, entre elles l'Alba Ruiz, que la tenim avui a l'estudi de RAC1. Alba, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Un aplaudiment per l'Alba, per la feinada que porta a sobre aquests dies, perquè evidentment són dies de casaments, Alba?
I tant.
Vam fer ronda per diferents wedding planners, entre elles hi eres tu, i vam preguntar, realment això passa, això de les pel·lícules i de les sèries, això que passa, un cuento perfecto, és real?
i majoritàriament ens vau dir que no.
No.
Que això no passa.
La veritat és que a nosaltres mai ens ha passat, amb 8 anys, i esperem que no passi.
Sí.
Però no, no conec a cap companya tampoc del sector que li hagi passat que el mateix dia del casament, o inclús el dia abans del casament, o la núvia o el novi digui, ei, que no, que me'n vaig corrents.
Però tinc una pregunta. I relacions que es trenquen durant el convit?
No. Bueno, durant el convit, de convidats.
Passen coses?
De convidats.
Ah, de convidats, sí.
És a dir, de convit, no?
Els nuvis no, però de convidats sí, eh?
Sí, de convidats. Hi ha vegades que passen coses.
Aquí, aquí.
També n'hi ha
aquí
que...
Aquí hem de fer la sèrie.
També n'hi ha que es formen, no?, en casaments. Exacte. A vegades tenen aquesta mania de fer la taula dels solters, que tu dius, no, gràcies, i allà t'hi posen, i també surten coses d'allà a vegades.
Sí, sí, sí. Ara ja no és la taula, ara ja és un mirall, de vegades es posen les fotos en... fotos de les parelles o de les persones que estan solteres i es posen en el mirall.
Perdona?
Sí, sí, sí. Això s'ha fet i s'ha vist.
És a dir, ara ja no s'organitza per taula, sinó que hi ha una mena de plafó on penges les fotografies...
Dels solters i les solteres.
Però què és això?
És el Tinder dels casaments.
I què es van a buscar? Sí, sí. Es van a mirar? Mira, vaig a un subhasta, crec.
Saben qui està solter i qui no.
Ostres, i això fa molt que es fa? És moda d'ara?
No,
o...
això és moda d'ara. Això jo ho he vist aquest any. I nosaltres no ho hem fet, personalment, però sí que ho he vist, en casaments.
Hòstia,
nosaltres clar, amb el Rau,
sí.
Volíem fer-ho, això. Sí.
Ah, tu ja estàs ja bastant en espejo.
Tenim un panell.
Tu, Rosalia, plantejaves fer això del plafó,
Sí, claro, em sembla superdivertit, no? Tu vas allà, mires, escoges...
Però a mi em sembla... no sé si denigrant és...
A tu no t'agradaria?
No, a mi particularment no m'agrada que m'assenyalessin, mira, un solter i, a veure, busqueu-vos, remeneu...
No ho has dit mai, jo hauria pensat que sí, que t'hagués agradat.
Ja, faig el perfil perfectament d'aquest tipus de coses. Vosaltres no ho heu fet mai, això,
No, 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 no.
No.
Val, Alba, ara estem dient, d'acord, no us ha passat mai que fugís just el dia de la cerimònia, nuvi, núvia, qui sigui, després... I durant la preparació, perquè no sé quants mesos, si fins i tot anys o un any, des de que una parella es posa en contacte amb vosaltres, si hi ha moltes discussions, no?, perquè s'han de tractar molts temes.
Bueno... Sí, clar, òbviament hi ha moltes discussions perquè hi ha molts punts de vista diferents, no? I al final arribar a aquest punt intermig és una miqueta difícil i cadascú doncs, ha de buscar la seva manera per trobar aquest equilibri. Però bueno, tampoc fins a arribar al punt de ei, no ens casem.
Tothom és molt civilitzat aquí.
Has vist que... Però vosaltres deveu notar molt la disfunció de... És a dir, podem anar com vulgueu, podem anar a l'oposició.
No.
Però hi ha un tema que dius que la gent no es casi.
També el grau de conflicte deu dependre del grau d'interès de cadascun d'ells en la feina de casar-se. És a dir,
t'explico.
Deu haver-hi gent que està planificant amb aquesta senyora, el que és el casament, diguéssim. Hi ha qui té molta implicació de com va tot i hi ha un dels dos que m'atreveixo a endevinar que és l'home. Normalment té com un paper com més passiu, m'equivoco?
Sí, no t'equivoques, és així. Però sí que és veritat que ara, cada cop més, jo estic veient que és molt equitatiu, no? Doncs cadascú s'estableixen com unes tasques per tenir-ho tot repartit i que no tot caigui sobre amb una mateixa persona.
Perquè això és un avenç, això.
Sí, això al final, clar, si no t'agobia encara més. Vull dir, si tu t'has d'encarregar de tot, doncs encara vas més agobiat i més estressat.
M'interessen les modes com el plafó. Ara m'interessen. Així que està de moda?
No necessito.
però vull veure fins on estem arribant, saps? Com a ésser humà que diu el Buigas, allò que ho fem genèric, m'interessa saber on estem arribant. Què més es fa ara, avui en dia? Què està de moda avui en dia a les bodes?
Bueno, és que pot fer... Jo sempre els dic a totes les meves parelles que es pot fer tot el que t'imaginis i tot el que vulguis.
Mm-hmm.
Vull dir, és que tot, des de fer una cerimònia ritual a les 12 de la nit en comptes de fer una cerimònia normal a les 4 de la tarda.
Clar, a les 12 de la nit, ostres.
Però tipus Midsommar, és a dir, allò...
Jo conec el cas d'un que ho va fer canviant l'any, és a dir, nit de cap d'any es casava.
Exacte.
Ni raïm ni res, o incorporat al raïm dins del casament.
Sí, normalment es fa incorporat doncs, dintre del casament.
Uh-huh. I els rituals també deuen canviar, no? Tothom fa diferents modalitats de casament.
Hi ha molts rituals ara per fer.
I quin és el que més triomfa? El tradicionalista, diguéssim?
El tradicionalista, ara és el del llaç vermell, aquest que es lliga en un llaç, doncs en els canells dels dos.
Com? Llaç vermell?
Sí, es lliga en el canell.
Sí.
Es lliguen un llaç entre les parelles, doncs com això, no? És el llaç que ens uneix i que ens ha...
I que mai més ens separarà.
Però no se'n diuen cadenes, d'això?
Això no és una boda.
És com els anells, és el mateix, la simbologia dels anells.
És una simbologia, exacte.
Con un lazo?
Sí.
I què vol? Anem canviant i anem fent coses noves.
Claro, de ahí viene lo de ser tu esposa, ¿no?
Sí, exacte. Sí, clar. Evidentment va partir la història.
Ha hecho mucho daño el Grey.
Sí, per cert, ens casem més, menys, ara deies fa 8 anys que m'hi dedico. Has vist que la gent, cada cop que avança el temps, es casa menys, també?
Sí, no, es casa més.
Es casa més?
Es casa més.
És a dir, va haver-hi potser un moment en què es va baixar i ara torna a casar-se la gent.
I ara torna, sí.
També és més fàcil divorciar-se avui en dia que fa uns anys, sí, saps què et vull dir? Llavors potser cert. També hi ha segons matrimonis, us hi deveu trobar o...
No.
No?
La veritat és que...
Quan ho has provat tot, una vegada, sí, no hi torna.
I la mitjana d'edat es casa molt jove, la gent, ara?
D'entre els 25 i els 35, com a molt.
Mm-hmm. Perquè és molt més divertit casar-se ara. És molt més divertit casar-se ara que casar-se abans, escolta.
Això també, sí, hi ha més...